a taula.
Doncs en punt 10 minuts passen ara de les 9 del matí. Comencem el nostre espai de gastronomia aquí a l'Un Dia Més, Duau Ràdio, amb el cuiner de quilòmetre zero del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer, també assessor gastronòmic, l'Enric Millà. Molt bon dia, Enric.
Hola, molt bon dia.
Puntualment aquí en directe als estudis Duau Ràdio. Enric, per la gent del món doncs, de la cuina i sobretot de l'alta cuina, tenen una cita important el dia 19 d'aquest mes.
Doncs sí, la problemàtica aquí a Michelin torna a sortir un altre any més. Aquest any es fa la presentació a l'Hotel Los Monteros de Marbella i any rere any aquesta guia tan criticada continua despertant el que és una mica la curiositat, no, sí, de saber si aquest any hi haurà noves estrelles, no hi haurà, qui les guanyarà i qui les perdrà, no? Una de les coses que, sobretot, i és habitual, és a la web de Set Caníbals, aquesta web gastronòmica on aquests experts gastronòmics sempre fan la porra de les estrelles Michelin, no? Mm-hmm. Aleshores, es creu que aquest any possiblement no s'obtindrà cap tercera estrella, però entre els restaurants que es creu que podrien optar, jo, per exemple, un és l'Andoni Luisa Duric, del Mugaritz, sí. És un cuiner que ja fa molts anys que estem reclamant, que realment se la mereix, és un dels millors cuiners del país, no? I entre altres podríem parlar de Sant Celoni, el Sergi Arola Gastro a Madrid o el Moments a Barcelona, no? I entre aquesta porra, els més destacats també podríem parlar, per exemple, el Casamar de Iafranc a Girona, que es creu que aquest any podria obtenir la segona estrella.
La segona.
I sempre és una cosa curiosa, que són, entre les segones i terceres estrelles sempre acostuma a haver-hi més o menys ja una idea de qui podria guanyar-la o qui la podria perdre, però sobretot la primera estrella. Sempre és una gran curiositat saber quins restaurants l'obtindran, no? Doncs els criteris d'aquesta guia sempre et sorprenen realment, perquè moltes vegades tens restaurants que no t'ho esperes i de cop resulta que li donen. Jo crec que un dels restaurants que aquest any sí que la tindrà segurament és la Taverna del Clínic de Barcelona.
La Taverna del Clínic?
Sí, és els germans que porten aquest establiment fan una cuina fantàstica, la veritat que si aneu a la ciutat com tal val la pena provar-la, no? Bueno, doncs una mica vinculat amb aquesta notícia que sobre la guia de la guia Michelin, doncs a França precisament s'acaba de crear una escola, el Collège Culinaire de France, sí. En contra una mica de la guia Michelin, o sigui, els 15 cuiners més reputats de França. O sigui, vist el que estava passant amb el tema de la gastronomia francesa, han decidit crear aquesta nova marca, i una mica per sortir de tots els estàndards d'aquestes guies gastronòmiques. Aleshores, és curiós, no?, perquè fa poc es va revelar en un estudi a França que només el 20% dels restauradors francesos fan ells mateixos el menjar, no? La immensa majoria es dediquen a recalentar els plats industrials. I aleshores, veient una mica tot això, creuen els francesos amb la seva forma de ser, no?, que s'està perdent el que és aquesta cultura gastronòmica.
Clar.
I aleshores han creant una marca pròpia i per definir tots aquests restaurants que realment cuinen ells. Mm-hmm. Entraran des de restaurants d'altíssima cuina a restaurants de cuina molt tradicional, amb una base, bàsicament la idea és reconèixer tots aquests que utilitzen els productes de proximitat, saber fer gastronòmic, i són idees contraposades, no? Doncs que a França sobretot s'està criticant molt la guia Michelin, i sent un país on es va crear realment, i és una notícia bastant curiosa.
Com aquest distintiu que tindria aquesta escola alternativa està clar? Com
no, no, la marca no està clara, clar, s'ha creat ja el que és aquest col·legi culinari, un dels xefs més reconeguts és l'Alain Ducasse, que és un dels cuiners més cosmopolites francès, no? I ell sempre diu que no es tracta de defensar els grans o petits restaurants, sinó de defensar aquest model de cuina tradicional, no? I deixar de banda tots aquests productes químics que s'estan utilitzant per crear nous sabors, noves textures, sinó buscar el saber fer, les receptes tradicionals, els productes de proximitat, una mica la idea bàsicament és aquesta.
Tot i així, com deies, aquesta polèmica guia sempre genera molta expectació. Ens comentaves que és possible que aconsegueixi la primera estrella a la Taverna del Clínic de Barcelona. Aquí a les nostres comarques hi ha algú que entra dintre de la porra?
Teòricament no,
teòricament
però mai es sap. Aleshores, sempre és curiós, no? L'any passat vam tindre la grata sorpresa que el Chicho del Malenat la va tornar a recuperar, no? Una gran il·lusió per tots els cuiners d'aquí. Doncs la veritat és que jo personalment no m'ho esperava, i més havent tornat a obrir una altra vegada el seu restaurant des de feia no tant temps, i va ser una grata notícia.
Bé, doncs de moment recordem-ho, tenen aquí a Lleida, tenen una estrella Michelin, el Malena.
A Sort, el Fogony.
A Sort, el Fogony.
I ja està.
De moment.
De moment sí, esperem que restaurants, per exemple, com el Carballeda, la poguessin tornar a recuperar-la.
Que l'havien tingut i la van perdre.
Correcte.
Algun altre que l'hagués tingut i l'havia perdut?
Sí, la va tenir també el Castell de la Seu, Castell Ciutat, a la Seu d'Urgell, i també crec que la van perdre fa uns quants anys.
Bé. Doncs amb aquestes referències ens quedem. El dia 19 doncs, sabrà a veure què passa amb aquesta nova edició de la Guia Michelin. Molt bé. També tenim altres coses a l'agenda. Per exemple, dilluns que ve, tu hi seràs a la presentació de les millors receptes del programa Cuines
de TV3. La Tana Collados, la directora del programa, ha escollit les millors receptes durant tots aquests anys del programa Cuines, i dilluns es fa la presentació d'aquest llibre. I crec que serà un llibre que realment serà interessant, no? Perquè veurem diferents cuiners de diferents èpoques, plats de, sobretot els plats que potser han cridat més l'atenció. Junt a l'editorial La Rosa dels Vents, pues, fan la presentació d'aquest llibre de cuines, i crec que serà el pròleg, si no crec malament, està fet per en Joan Roca. I tindrem una variant de cuines molt diferents, perquè normalment el que ens trobem és que, almenys quan trobem un llibre de cuina que sempre està escrit majoritàriament pel mateix cuiner, o si no són cuiners de molt renom, que les receptes són molt paregudes. En aquest cas tindrem un llibre de cuina amb receptes molt, molt diferents i per cuiners que no són tan coneguts.
A tu què et semblen doncs, aquests programes de televisió, doncs, que com el Cuines, o com era el Bona Cuina de fa... Sempre TV3 ha tingut programes d'aquests, eh?
Realment, jo crec que un programa com el Cuines són programes que ajuden molt, sobretot, a conèixer el producte, a conèixer restaurants, a conèixer territoris diferents, i realment anar a Cuines jo crec que he estat dues o tres vegades, i la veritat és que val la pena, no? És, a part de disfrutar, molts cuiners també es fiquen per primera vegada davant d'una càmera de televisió, expliquen els seus plats, i veus la diversitat gastronòmica que tenim al país, no? Actualment, per exemple, una de les coses que jo sí que m'estic trobant molt és amb el tema de programes tipus Xicote, és que sempre estan sortint empreses d'assessorament gastronòmic de tot arreu, però molt interès. Últimament estem rebent molts mails de restaurants que ja s'estan plantejant el tema de tenir un assessor gastronòmic, i fins i tot a dia d'avui ens trobem que no donem abast. Noves incorporacions, avui mateix, aquest matí, abans de venir, un altre restaurant a Barcelona que en tinc de reunir un mail, i arriba un moment que no dones abast a poder assessorar tots els restaurants que t'ho demanen.
Bé, mira, en aquest cas, doncs, un rellançament per la feina que feu els assessors gastronòmics, perquè per qui no ho sàpiga, que quan li diem assessor gastronòmic, si coneix la figura de Xicote, doncs els nostres oients que sàpiguen que més o menys podria semblar-se a aquella feina. Evidentment, no tan teatralitzada, suposo, no com per sortir a la televisió, però seria una mica això, no?
Sí, la idea bàsicament és aquesta.
Molt bé. Una curiositat, ja que dius que has estat també al programa de cuines, quan pot arribar a durar realment la gravació d'un capítol? Perquè, esclar, allò sempre... Sí, però surt del plat fet i ara no sé què, i ara passen els 20 minuts.
Doncs, depèn. La gent que potser estem més acostumada a estar davant d'unes càmeres de televisió, fem la gravació el mateix dia. Normalment, digues, de les 9 del matí fins a la 1 del migdia fas les 5 receptes, aproximadament. Les persones que potser no és les primeres vegades que hi van, doncs a vegades es poden fer les 4, 5, 6 de la tarda, les 9 del matí fins a les 6 de la tarda.
Hem d'anar repetint una mica, no?
Sí, s'ha de repetir els processos, els passos. Doncs, bàsicament és això, ja portes tots els productes preparats, i quan fas el tall de la toma, doncs a la següent toma ja fiques el producte ja que portes una preelaborat.
No, m'imagino que quan s'ha fet moltes vegades, des del punt de vista també de la producció televisiva, doncs ja estàs acostumat, però a mi sempre m'ha fascinat això, perquè... No sé, m'ha semblat complicat que tots els tempos vagin bé per mostrar bé doncs, no, com el procés del plat. Bé, total, el resultat és bo, i mira, doncs dilluns que ve es presenta aquest llibre que recull les millors receptes. Molt bé. Alguna coseta més d'actualitat que vulguis comentar?
Crec que no.
Doncs passem a la recepta també, doncs, en aquest espai el que fem sempre és això, comentar doncs, qüestions d'actualitat relacionades amb la cuina, amb la gastronomia, i després molt esperades també les receptes doncs, de l'Enric Millà. Enric, què ens has preparat avui?
Doncs aprofitant que hi vam fer un curs de cuina que vam parlar el mes passat al restaurant gastronòmic 2.0 d'aquí de Lleida, uh-huh. He agafat una mica les receptes que vaig fer ahir, readaptant-les una miqueta, i començarem per un primer plat, que són uns llangostins amb pa de romesco i ceballon de boletus, que el nom no assusti perquè realment és molt fàcil de fer.
És fàcil, a veure, torna'm a repetir, llagostins...
Llagostins amb pa de romesco i ceballon de boletus.
Molt bé, doncs a veure, explica'ns a què consisteix.
Doncs senzillament tindré uns llagostins frescos, això és, una, és bàsicament i els boletus que són els ceps, no? Són els dos ingredients principals. El que faríem és, amb el pa sec que tenim nosaltres a casa, agafaríem una salsa de romesco i sucaríem aquest pa sec i el ficaríem directament al forn durant una horeta a 110, 120 o 130 graus, que se'ns assequi bé aquesta salsa de romesco. Una vegada ja estigui ben sec, aquest pa ho deixem refredar i ho triturem. On tindrem un pa aromatitzat? Això ho podríem fer amb qualsevol altre ingredient, com podria ser, per exemple, un pa, una mostassa o qualsevol tipus de salsa. Per tindre aquest pa ratllat aromatitzat. Uh-huh. I el ceballon és, és una recepta típica, diguéssim, italiana, que és, normalment s'utilitza per postres, i es tracta senzillament d'agafar uns rovells d'ous a bany-maria, muntar-los amb una punteta de sucre, anar-los muntant fins a 50-60 graus de temperatura sense que ens cogui, i per l'altre costat les clares de l'ou també muntar-les a punt de neu, que en diem, no? O sigui, tenir les clares muntades i uns rovells muntats a bany-maria. Aleshores faríem, senzillament, saltegem uns ceps en una paella i quan estiguem una mica saltejats afegim una miqueta de porto mateix o un birranci, deixem reduir, afegim una cremeteia i ho triturem. Fem el que és una cremeta de ceps amb aquest porto, i el que fem amb aquesta crema de ceps una vegada triturada l'anem afegint a aquests rovells muntats, poquet a poquet anem afegint i anem sense parar de remoure i anant-ho batint. Una vegada ja tinguem ben emulsionat aquests rovells amb la cremeta de ceps, ho afegim a les clares muntades. Aleshores ens trobarem que tenim una crema però molt airejada, com si fos quasi una mousse, en aquest cas una mousse de ceps, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, el que faríem amb aquesta mousse de ceps és agafar-la, ficar-la en un plat fondo, i per un altre costat saltejaríem uns llangostins sense la pell, i una vegada saltejats els passaríem per aquest pa torrat de romesco i ho ficaríem damunt d'aquesta mousse de ceps. Ja tindríem el primer plat fet.
Molt bé, molt bé. Això m'ha semblat una mica complex, jo no sé per què, si no estic gaire acostumada, però recordem als nostres oients que si s'han perdut algun pas, això no ho he acabat d'entendre o el que sigui, d'aquí una horeta més o menys trobaran aquesta secció a la web de Duau Ràdio penjada perquè se la puguin escoltar al podcast les vegades que faci falta. Això ho diem ja d'entrada perquè doncs, estigueu atents, però si us perdeu alguna cosa podeu recuperar aquesta secció. Molt bé, després dels llagostins, amb aquest sauvignon de ceps i el pa de romesco, què més?
Doncs el garrí. És un producte,
garrí?
Sí, és un producte que la veritat que porta una miqueta de feina fer-lo, sobretot, però és un plat que al rest d'Espanya per les festes de Nadal s'utilitza molt, aquí potser no tant, però el primer que faríem és tenir un garrí, el que faríem és desossar-lo, treure tots els ossos, tallar-lo a rectangles, i aleshores el que faríem és ficar-lo al forn a uns 90 graus, en una safata, amb una miqueta d'aigua, unes branques de farigola, uns alls, i deixar-ho coure aproximadament unes 3 horetes, i anar-ho regant amb el propi greix i la pròpia aigua. Mm-hmm. Això, l'ideal és fer uns dies abans que tinguem de fer aquest plat, i aleshores el que farem és, com que el garrí és un producte molt greixós, el que faríem és buscar-li una salseta que sigui molt, molt cítrica, molt digestiva.
Contrastar una mica.
Aleshores agafaríem unes orellanes, que les tinguem seques, i aleshores el que faríem és ficar-les en remull amb un licor de mango o amb un licor de maracuyà, aquests licors sense alcohol, deixaríem que s'hidratin amb aquest licor. Aleshores, a l'hora de fer el plat, el que faríem és directament marcaríem la pell del garrí en una paella roent, quan la tinguem cruixent directament la fiquem al plat, una miqueta de sal, una miqueta de pebre, i aleshores amb aquesta mateixa paella tiraríem les orellanes i aquest licor de fruita de la passió, per exemple, i ho deixem que es desgraci. Fem la salseta simplement amb això i ho tirem per damunt del garrí, i on tenim aquest garrí amb aquests tocs tan tropicals, i ho podríem acompanyar, per exemple, amb un puré de boniato i unes xips de boniato, i tindrem un plat fantàstic. També, realment, la complicació d'aquest plat és fer el garrí. La veritat és que és un plat que juguem molt amb els contrastos i aquest toc cítric que ens portarà aquest licor. Fem una salsa molt fàcil i que moltes vegades ens compliquem en les cases particulars, sobretot a l'hora de fer les salses per les carns, sofregits hores i hores, i veiem que senzillament desgraçant una paella amb una miqueta de licor i unes orellanes o unes figues seques o prunes, obtenim una salsa molt fàcilment.
Molt bé, però el garrí en aquest cas és qüestió de, com deies, de desossar-lo, posar-lo al forn i deixar-lo fer, no?
Deixar-lo fer i cada mitja horeta aproximadament anar-lo mullant, que se'ns quedi cruixent. Normalment moltes vegades quan fem el garrí sempre, jo dic que a les cases particulars s'acostuma a fer sencer, no?
Quan sí, és aquella imatge que, clar, jo sincerament he de confessar que jo no l'he provat mai, perquè la imatge de veure el garrinet allà, no sé, m'agafa un atac. Però diuen que és tan bona la carn.
Correcte, és molt, molt bona, però sempre s'acostuma a fer sencer i després clar. Es troben que a l'hora de reaccionar-lo, doncs, que si es trenca amb una persona li cau, una, que si la cuixa, que si tal, que si les costelles, que té menys carn, la millor forma és de sossar-lo, que clar, no porta tanta feina. Clar. La veritat, ja deixar-lo reaccionat abans de cuinar-lo.
Molt bé, doncs queda dit. De postres, què ens presentes?
Un brownie de xocolata.
Oh.
La recepta és molt senzilla, 250 grams de mantequilla, 125 grams de cobertura de xocolata, 200 grams d'ous, 250 grams de sucre i 100 grams de farina. Aleshores, el que faríem aquí és aquesta mantequilla, deixar-la pomada i la ficaríem a muntar, com si es tractés d'una nata. Mm-hmm. I veurem que la mantequilla ens duplica el seu volum, cosa que sorprèn moltes vegades, no? La gent no sap que una mantequilla ens pot arribar a pujar. Però una vegada ja la tenim muntada i afegim aquesta cobertura de xocolata ja que tenim prèviament desfet al bany-maria, i això ho reservem. I on és per l'altre costat agafem els 200 grams d'ou i 250 grams de sucre i us fiquem també a muntar. Tot clares i rovells, deixem que ens emulsi, que tripliqui el seu volum, ho ajuntem amb aquesta mantega que tenim ja pomada amb la xocolata i afegim els 100 grams de farina, ho fiquem al forn i aproximadament entre 15-20 minutets a 170 graus. I aleshores ja directament ho deixem refredar-ho, ja tindríem el que és el brownie fet. Aleshores, per acompanyar aquest brownie, jo el que recomanaria és agafar un gelat de nata, que ja tinguem fet, i agafar una miqueta de nata i fulles de romaní fresca i infusionar-les, ficar-les a bullir, i una vegada ens ha bullit, ho colem i ho deixem refredar-ho. I aquesta infusió que tenim ja de romaní la barregem al gelat de nata i tindrem un gelat de romaní.
A veure si ho entenc, això. Però quan, si barregem la infusió, encara que sigui freda, amb el gelat...
Amb el gelat, o sigui, molt poca quantitat de nata, amb les fulles de romaní, aleshores el que fem és aportem amb aquest gelat de nata un aroma a romaní. O sigui, ho barregem amb aquest gelat de nata i ho tornem a ficar al congelador.
Ara, aquí jo m'havia deixat aquest pas, dic, aquí si no quedarà una pasta aquí que no ho entenc. Tornem a congelar.
La textura ens varia una mica, però és una forma que en una casa particular doncs podem fer un gelat aromatitzat amb algun aroma. I aleshores calentem una miqueta de brownie i una canel, que en diem a la cuina, una bola d'aquest gelat de romaní, i tindrem un postre de contrastos fantàstic.
Fantàstic, molt bé, molt bé. Ens ha seleccionat algun vi per acompanyar-ho?
Sí, doncs moltes vegades han parlat dels vins biodinàmics, doncs precisament l'altre dia vaig estar a la bodega Escola de Sant Nauja, aquí a Prena Feta, un Conca de Barberà, i vaig provar els Bassots 2011, és un vi blanc biodinàmic, i és un vi que potser no sap tant a... Jo sempre dic, no?, quan provem vins biodinàmics, que al final, quan sommelier, sobretot, o jo mateix, moltes vegades notes aquelles notes a fruita, compotes, etc. En aquest cas, aquest vi sap a vi. O sigui, l'aroma que...
O sigui, normalment els biodinàmics tenen molt més aquest gust afruitat.
El gust realment, el que és el raïm madur, no? Doncs aquest, els Bassots 2011, està fet amb xinin blanc, ha passat 4 mesos amb roure francès, i la particularitat d'aquesta bodega és que no fa les seves criances amb botes, sinó que les fa amb tines de ceràmica.
Ah, ostres!
I aleshores l'evolució del vi totalment diferent, no? Són vins que no contenen sulfits afegits. En aquest cas, els Bassots és un vi que ho podríem veure tranquil·lament. Jo crec que estarà al seu punt òptim d'aquí 3 o 4 anys. Serà interessant veure com haurà evolucionat aquest vi, no? És un vi que és intens, que no té aquestes notes de la fruita madura, no? Sobretot al mateix raïm, no? Sí que té tocs cítrics o de compotes, però és un, sobretot és un vi que quan te'l fiques en boca és gras. Notes aquesta potència, això, i l'acidesa que té li augura una llarga vida.
Deies que el celler, aquest cas el trobem a la Conca de Barberà?
Correcte, a la provació de Prena Feta, està tocant amb un blanc, i és el celler Escola de Sant Nauja, que precisament ara està fent ja la nova bodega, i és una de les bodegues amb el tema de biodinàmica, ja no a nivell català, sinó a nivell espanyol de referència.
Està dintre d'alguna DO?
D.O. Conca de Barberà.
D.O. Conca de Barberà. Molt bé, perfecte. Doncs ho deixem aquí, acabem parlant d'aquest vi doncs, biodinàmic. També doncs, us hem presentat aquests llagostins amb pa de romesco i sovillon de ceps, el garrí i el brownie de xocolata. No us ho perdeu de veritat i ja us ho dèiem. Podeu recuperar aquest espai d'aquí 3/4 d'hora a la pàgina web www.uau.cat, a la part de podcast un dia més, les entrevistes, i allà trobareu doncs, totes les explicacions que podeu escoltar les vegades que vulgueu de l'Enric Millà. Enric, recordem, cuiner del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer, cuiner de quilòmetre zero, també assessor gastronòmic. Moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i ens retrobem el mes que ve. Podrem comentar els resultats de la guia Michelin, a veure quines novetats hi ha hagut. Recordem, el dia 19 es donaran els noms de doncs, qui guanya i qui perd estrelles. Moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
Bon dia.